Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Vicent Mifsud. En marxa el recompte de les eleccions anticipades del Regne Unit, que ha de confirmar la victòria laborista i la magnitud de la desfeta dels conservadors. Els sondejos a peu d'urna de la jornada electoral ratifiquen que el laborista Keir Starmer arribarà a Downing Street amb una amplíssima majoria de 410 escons dels 650 que té el Parlament britànic. Són 209 parlamentaris més dels que tenien fins ara. El partit conservador del primer ministre Rishi Sunak, per contra, en perdria 241, i es quedaria només 131, una desfeta que traurà el govern després de 14 anys. La tercera força política del Parlament serien els liberals demòcrates amb 61 cadires. L'extrema dreta de Nigel Farage, el promotor del Brexit, que entraria per primera vegada al Parlament amb 13 escons. Més notícies amb Quim Balaguer.
Sergi Sabrià avança la seva dimissió com a viceconseller de la Generalitat per la crisi dels cartells de l'Alzheimer contra Pasqual i Ernest Maragall. L'exmà dreta de Pere Aragonès al govern ho ha anunciat en una compareixença en què ha negat de principi a fi qualsevol implicació en el cas i ha obert foc contra Oriol Junqueras sense esmentar-lo.
Hi ha qui ha volgut precipitar aquest moment enfangant fins a límits insospitats un debat intern imprescindible al si del partit. Alhora que sentia frases com que calien rentar els llençols a casa. Malauradament hi ha qui no li importa ni el partit, ni la militància, ni la ciutadania del nostre país. Només l'ambició i el desig personal de controlar una organització per fer-se la mida.
Els cotxes elèctrics fabricats a la Xina que entren al mercat europeu pagaran a partir d'aquest divendres més aranzels. És una mesura provisional, però si d'aquí al novembre la Unió Europea i Pequín no arriben a un acord, aquest sobrecost serà definitiu. El portaveu de la Comissió Europea, Eric Mamer, ha revelat que les negociacions s'han intensificat les últimes setmanes.
What you wishes for is
el que la Unió Europea desitja és una solució, no pas la introducció d'aranzels, que de fet no és un objectiu per se. És una manera de corregir un desequilibri, una situació de competència injusta.
A la pràctica i a curt termini, l'aplicació d'aquests aranzels no ha de suposar cap canvi pel que fa als cotxes elèctrics xinesos que es poden trobar als concessionaris catalans gràcies als estocs de què disposen les marques.
El primer ministre d'Hongria i president de torn de la Unió Europea, Viktor Orbán, viatja aquest divendres a Moscou tres dies després d'haver anat a Kiev per primer cop i haver parlat amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Orbán s'entrevistarà amb el president rus Vladimir Putin, amb qui té afinitats. Davant d'això, el president del Consell d'Europa, Charles Michel, l'ha advertit que no dialogui en nom dels 27 i li ha recordat que per la Unió Europea Rússia és l'agressor i Ucraïna la víctima.
Cervera celebra el dissabte 31 d'agost l'Aquelarre, la festa del foc i les bruixes, i la figura mitològica de Lilith serà el fil conductor de l'acte central, compartint protagonisme amb el mascle cabró. Es tracta d'una figura mitològica que es remunta al temps d'Adam i Eva. Gemma Oriol, codirectora d'Alea Teatre, que produeix la festa.
Es troba Lilith amb que Adam vol posseir-la o vol passar per sobre d'ella. Lilith se'n cansa i decideix marxar voluntàriament del paradís, convertint-se d'aquesta manera en la primera humana que decideix baixar cap a l'infern. És aquí on neix la història d'aquest any de l'Aquelarre, amb Lilith sortint del paradís i fent la ruta fins a baix als inferns.
La Fira del Gran Boc celebra el seu 25è aniversari. Pel que fa a la música, les nits dels divendres i dissabtes actuaran les Coco, la Cosina, Hey Pachuchos, Portobello i The Pink Goats, entre d'altres. Esports, aquest divendres es reprèn la competició de l'Eurocopa de futbol d'Alemanya amb la disputa dels dos primers enfrontaments de quarts de final, Espanya-Alemanya i Portugal-França. Els Països Baixos-Turquia de dissabte se'l perdrà el turc Merih Demiral, a qui la UEFA ha sancionat amb dos partits per un gest de simbologia feixista.
El Barça ha anunciat el fitxatge de la davantera portuguesa Quique Nazaret, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028 procedent del Benfica a canvi de mig milió d'euros de traspàs.
Paula Badosa jugarà la tercera ronda del torneig de tennis de Wimbledon després d'eliminar en la segona eliminatòria Brenda Fruvirtova en dos sets del quadre femení. Destaca també la classificació de Swiatek i en noms l'accés a la tercera eliminatòria de Djokovic i Zverev i l'eliminació de Tsitsipas, entre d'altres.
La sisena etapa del Tour de França de 163 quilòmetres plans entre Mâcon i Dijon ha deparat el triomf a l'esprint de Dylan Groenewegen. En una etapa marcada pel vent, Tadej Pogacar conserva el mallot de líder de la general, tot i que l'eslové ha arribat a quedar aïllat en alguns trams.
Fins aquí les notícies.
Perdoni, vostè amb qui s'adorm?
Entre les 12 i les 2 de la matinada, molta gent agafa el son cada cop més amb la nit dels ignorants 3.0.
És un plaer dormir-me amb vosaltres.
De diumenge a dijous, la nit dels ignorants 3.0. Teràpia de nit amb Xavier Solà.
És tan bo que t'adorms.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 esclar. S'ha quedat a dormir.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Doncs hola a tothom i benvinguts al programa 3190, és a dir, darrer de la temporada. I com va? Com us ha anat aquest dijous? Qui sap si heu comentat la dimissió de Sabrià en plena crisi d'Esquerra pels cartells contra els Maragall, o que la xarxa viària està al límit, segons el Servei Català del Trànsit, que admet que necessita millorar urgentment les connexions. Aprofitem per saludar els que ens seguiu ara en ruta mentre obrim totes les línies habituals. Ja ens podeu trucar des d'ara mateix al 93-201-7474 per fer preguntes o respondre'n d'altres, com aquesta de la Montse. Quina caducitat màxima tenen els iogurts? I influeix si el iogurt és natural o de fruites? Ens escriu una Vera Solidària, que és una organització sense ànim de lucre contra el malbaratament alimentari, diu: no passa res si està caducat. L'important és com està d'aspecte. Si ho veieu florit, doncs per descomptat que no s'ha de menjar. L'única cosa que passa un cop caduca i que es pot consumir igual és que no té les mateixes propietats i, per tant, no aporta el mateix, però no és dolent. Ja sabeu que són 8 les línies, totes concentrades en un telèfon, el 93-201-7474, amb l'atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic, és saviesa col·lectiva i tota concentrada en poques paraules. Si et fiques en un negoci que no entens, per bo que sigui, hi deixaràs les dents.
Dites fites.
Aquest programa el fem Aina Grau, Mercè Jiménez, Albert Duran, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Oriol Fidalgo i la convidada del mes.
La convidada del mes.
I tal com us hem informat durant tota la setmana, tanquem temporada amb una dona que no deixa mai ningú indiferent. Pilar Rahola, bona nit i benvinguda.
Bona nit.
Moltíssimes gràcies per l'esforç, perquè tu acabes d'arribar als Estats Units i gairebé no has dormit, com aquell qui
diu. La veritat és que no he dormit pràcticament, perquè he dormit unes 3 hores a l'avió. I he decidit que no dormia fins passar el programa, perquè si fas allò de que et poses a dormir mitja tarda, et fas un embolic encara més gran amb els canvis d'horaris. I estic una mica arrossegada.
Et dono fe pels ulls, que se li nota.
Estic una mica cansadeta.
Però també diguem que vens a recollir un premi on hi havia també l'alcalde de Nova York.
Sí, l'alcalde de Nova York, senadors, diputats, sí, un esdeveniment important, molt bonic. Sí.
Doncs ara que vens d'allà, primera pregunta.
Què li sembla al president que tenim als Estats Units? Que jo trobo és una mica massa gran. A veure amb ella què li sembla.
I és l'Anna de Mataró.
Sí, Anna, bona nit. Jo crec que Biden és un error. Home, bé, si em preguntes Trump és 2 errors, eh? No ens confonem, eh? Però vull dir, Biden és un error perquè realment està en unes condicions físiques que em sembla que són, en aquests moments ja no són possibles per una cosa tan brutal, que recordo que Obama explicava que un any a la Casa Blanca eren 10 anys de vida. I estem parlant d'una persona que pot estar molt bé, però que té un desgast brutal amb una presidència. Jo crec que ara que vinc, i que d'aquest tema se n'ha parlat, i amb la gent amb la que he estat, que eren americans, hem pogut parlar una mica, la impressió que hi ha és que Biden finalment es retirarà, i jo m'ensumo qui serà la persona que el substituirà. La dona d'Obama, la Michelle.
Ah, sí?
Ho deixo caure.
Atenció, titular, eh?
No, escolta, no és que es tingui informació privilegiada, sisplau, eh? És a dir, per moltes intuïcions, perquè de sota han començat a aparèixer moltes imatges de la Michelle Obama, de sota la veies amb informatius que no feia molt temps que no passava, hi ha hagut imatges amb la Kamala Harris, que és la segona del Biden, no té l'empatia de la gent, no té el carisma necessari, però un tàndem amb la Michelle Obama és una altra cosa, o amb una altra persona. Jo crec que la tenen a la recàmera i no em sorprendria que fos finalment una opció.
Canvi de tema. Entre els prop de 100 candidats, acabes de guanyar el 57è Premi Prudència Bertrana de novel·la, un dels més importants de les lletres catalanes, per Cornelius Almogàver. El jurat valora la combinació d'acció, reflexió i profuns sentiments en ple segle XIII. Quin és el missatge d'aquesta epopeia?
Bé, jo t'he de dir que he disfrutat molt escrivint aquest llibre. Fa un parell d'anys, més o menys, que... Bueno, preparant-me, perquè sempre que faig una novel·la històrica estic molt de temps. De fet, ara ja m'estic preparant per la següent, llegint coses de l'època que vull escriure. Però endinsar-se amb tot el món Almogàver és extraordinari, perquè, clar, tens primera 2 cròniques, la Ramon Muntaner i la de Bernat Desclot, que, per tant, i les cròniques gregues, que també són molt bones, que, per tant, et remeten directament al que passava al minut, no? El Ramon Muntaner es va explicant coses, diguem-ne, gairebé al minut. Les escriu més tard, però les té anotades. I per tant, he disfrutat molt, però a més també hi ha una història d'amor. No em deixen explicar gaire, perquè la Fundació Bertrana són molt seriosos, això, a partir del 17 de setembre.
Ho sé, perquè els van demanar de deixar-hi pinzellada i han dit no.
Però sí que us puc explicar que és tota l'epopeia extraordinària, brutal, dels Almogàvers per l'Anatòlia i per totes les terres aquelles, vistos des de la mirada d'un grec de Xipre, un grec de Famagusta, que acaba tenint una peculiar i intensa relació amb Ramon Llull. I a més també hi ha al mig una història d'amor. És una història èpica i tendra alhora.
Sortirà al setembre, i ara el Narcís.
Però fa molta il·lusió, la veritat.
El Narcís, de Pineda de Mar.
Mira, jo no puc llegir els seus llibres perquè estic quasi sec, però m'agrada quan l'escolto molt. I una pregunta que voldria posar-li sobre la multireincidència, que és una vergonya a Barcelona, amb tant robatori, tanta punyeta d'aquesta, que entren per una porta i surten per l'altra, i del petit fur fan un modus vivendi. Això no és normal. Què li sembla a vostè?
Que té tota la raó, que potser no té bé la vista, però hi veu molt bé, eh? Perquè és evident que estem parlant d'un tema molt perillós, que pot deixar-nos molt ferida el teixit social català. És a dir, el tema de la migració il·legal i el tema de la delinqüència multireincident, que són dos temes a vegades que tenen vasos comunicants, no sempre, però molt sovint, l'hauríem d'obrir en canal i parlar-lo amb normalitat, perquè si no ho fem, li regalarem a l'extrema dreta. És el tema francès. Hi ha temes que han esdevingut tabús. La gent en parla a casa, però als mitjans no en parlem perquè ui, és políticament incorrecte. No pot ser. No pot ser que a Catalunya haguem rebut els tres primers mesos de l'any 981 menes. És a dir, nois en situació il·legal i no acompanyats. 981 en 3 mesos. És possible que aquests xicots necessitin una logística i uns diners molt importants per poder-los reincidir bé, però no hi són. Ens els envien, però no ens envien els recursos. I això són petites bombes de temps. I plantejar-ho no és anar en contra d'aquests xicots, que pobres segurament estan buscant la vida com poden, però sí que és parlar de les màfies que existeixen, de la insídia de l'Estat que te'ls envia sense cap recurs, sense cap, de la necessitat de Catalunya de poder tenir uns recursos i també una sobirania al tema per fer-ho bé i racionalitzar-ho bé, no? Per tant, té tota la raó que un tipus tingui 50 denúncies per robatori i continuï campant per casa. Això, quina ximpleria és aquesta? Això és una ferida de la democràcia.
Ara un canvi ben diferent amb la Imma de Blanes.
Hola, Pilar. T'he entès que ets creient, però de sempre o a partir d'una experiència que vas passar?
Sí, ets creient, de sempre.
Hola. No sóc creient. No voldria decebre ningú. El que passa és que tinc una relació molt peculiar amb la transcendència espiritual. Jo tinc un gran respecte pels déus. A mi m'agrada veure'ls a través de la gent que hi creu. O sigui, jo no crec en Déu, no és un concepte que em costa molt, perquè sóc una racionalista molt militant i em costa molt, en tot cas, podria dir que sóc una agnòstica, si que dubto. Però sí que crec en la gent que creu en Déu. Jo he vist meravelles en la gent que creu en Déu. No hi ha un exèrcit de pau més extraordinari que els missioners, per exemple. A mi m'enamoren. I t'explicaré una anècdota personal que potser, ara que tinc el Robert al costat...
El Robert ens acompanya el seu marit.
No sé ni tan sols si ell la recorda, però jo sé que em va quedar gravada. Quan vam estar en el procés d'adopció de la meva filla petita, de l'Ada, havíem de viatjar a Sibèria i estàvem a Moscou i el dia següent viatjàvem. I en aquell moment no sabíem res de la nena. De fet, només ens havien dit que la nena que estàvem adoptant a través de les administracions russes, doncs la teníem al centre de Sibèria. I el meu marit, hi ha una església a la plaça Roja que es diu l'església de Kazan, que commemora una batalla amb els tàtars. Kazan és la capital de la Tatària. I vam entrar. I el meu marit va agafar una espalmeta, la va encendre, ella és creient, i es va posar a pregar. I hi havia tanta bellesa en aquell moment que, clar, jo no sé si sóc creient o no ho sóc, però vaig creure amb el meu marit pregant a Déu.
No sé si és creient, però a Montserratina, segons ens va dir el Juanjo.
La Pilar Rahola,
sí,
era molt montserratina. Quan estava jo treballant a l'Eric, on vaig estar,
sí,
venia bastant sovint.
Quan treballava a l'Eri, es veu que venies bastant sovint.
A Montserrat hi he anat diverses vegades, certament. De fet, no incompliré, em sembla, cap acord amb la Fundació Bertrana si dic que explico com els reis catalans, abans d'anar a les batalles, anaven a Montserrat, a la Moreneta, d'alguna manera, a pregar i a encomanar-se pel que havien de fer, no? Sí, Montserrat ho té tot. Té bellesa, té èpica, té sentiment emocional, per tant, en aquest sentit, sí. I no, i a mi és que a mi m'agrada la gent d'església. Jo no he estat mai menys a capellans. I el fet de que jo tingui unes dificultats enormes en creure en coses que no entenc, no vol dir que no tinguin... De fet, jo he escrit un llibre que es diu SOS Cristians, on explico la desaparició de comunitats cristianes en el segle XXI. Caldeus, assiris, coptes, etc. I m'hi vaig dedicar molt de temps i són una gent extraordinària.
A veure si et sona aquesta sintonia. No pateixis, ja t'ho diré.
Però sóc un desastre, eh?
No pateixis, perquè serà molt més fàcil d'identificar si diem que gràcies a aquest programa vam saber que amb el teu marit vau trencar tres llits.
Ah! Oi, Alberto, em perdona de no recordar. No, però ho vau saber perquè ell és un Boques. Perquè qui ho va dir va ser ell. Jo m'he menjat tota la vida, però va ser el Robert. És una cosa com una mica masculina, de dir, no, és que em trenca tres dits. I l'Albert immediatament, l'Albert Tom, que té una antena d'aquelles extraordinàries, va picar-ho, diu, què voleu dir amb això? Expliqueu-nos-ho. El que no li vam dir a l'Albert, perquè no ho podíem saber, que després em vam trencar un altre.
Bona nit, Xavier, bona nit, ignorants. Bona nit, Pilar, com estàs? Amb la Pilar jo crec que estem units ja des de fa 13 anys per aquell convidat que vam fer a casa seva, a Cadaqués. Jo, mira, volia aprofitar per agrair-te una vegada més, Pilar, la generositat amb què ens vas obrir no només casa teva, sinó que ens vas permetre tenir accés el que són, jo crec, els teus grans tresors, no? Diguem que és la família, no? No només el Robert, les filles, sinó els pares. A mi em va, diria que, emocionar veure la manera en què la Pilar s'estima i admira el seu pare, que ara ja no hi és, i la relació que tenen la Pilar i la seva mare, dues dones fortíssimes i que, en fi, que s'estimen amb bogeria.
Oi, quina il·lusió m'ha fet. L'Albert va saber capir perfectament, copsar perfectament el que significava aquell món per mi, que aquell món per mi ho és tot, i el que significaven els pares. Jo tinc una relació amb els pares, el pare ja no hi és, certament. Pensa que jo vaig estar un any sencer sense poder veure una foto del pare, un cop va morir. I el fet és que no vaig anar al cementiri, per això que incapaç d'anar als cementiris, això em costa molt, però quan feia just un any, la mare se'n va anar, lògicament, a la tomba, i estàvem a Cadaqués, i jo vaig dir que jo no venia a Barcelona perquè estava enterrat a Barcelona, però li vaig dir al Robert, anem a caminar. I vam fer la travessia de Cadaqués a Roses, que són 7 hores, em sembla que va ser, o moltes, perquè vam fer. I trepitjant la terra, un any després de la mort del pare, vaig començar a tornar a parlar del pare, trepitjant la seva terra, no? Va ser un programa molt bonic, tampoc no em vull posar tendre, perquè em posaré de tubeta i com que estic cansada...
Com està la mare?
La mare està fantàstica. Ma mare acaba de fer els 90 anys, el 6 de juny va fer els 90 anys. Va néixer el mateix dia que després naixeria la primera filla, o sigui, el 6 del 6. I li vam fer una festassa de 90 anys. I va ser molt divertida perquè ella està molt bé, ella és independent, no només econòmicament, sinó també a tots els nivells. De fet, cada vegada que li insinuem alguna cosa en sentit de dir potser si algun dia estàs malalta o així, ens engega, que pràcticament ens obre la porta. Té un grup d'amigues, té un grup de WhatsApp. Abans s'informava molt a les notícies i tal. Ara a les 8 del matí en sap més que jo, perquè ja les amigues ja l'han informat de tot. I tenen, tot i que és molt catalana, no sé per què li diuen los jueves locos a uns esmorzars que fan cada dijous.
Mira.
I allà són una mena de senat, perquè totes són molt potents, on li treuen la pell a tots els polítics, he de dir-te, Però ma mare és extraordinària. Només et diré una cosa, ella ara és besàvia. De fet, ella és l'àvia de prop i jo sóc l'àvia de llum pels nens. I ma mare, amb 90 anys, és la persona a la que tota la família anem a demanar consell quan tenim un problema, encara ara.
Els oients tenen ganes de saber com sona la veu de la mare de la Pilar.
Hola, Pilar. Com a filla, has sigut una filla fantàstica. Com a persona, immillorable. Però, ja que tinc que fer-te una pregunta, et diré, com veus Catalunya? Com veus Catalunya dintre d'Europa?
Ai, pobreta, està molt preocupada. Ma mare és de les que se'n van anar a les 5 de la matinada amb els seus genolls tan malament, diguem-ne, a guardar, a tenir cura i protecció de les urnes. Que li dèiem, ni boja, tu ja has d'anar, si no pots ni... Camina bé, però camina amb allò que els genolls els hi fan mal i tal. Què punyetes a les 5 de la matinada se'n van allà? I ella vol veure la independència. I va haver un moment que mig li van prometre que això passaria. I vam decebre, a ma mare i a totes, no? I la veritat és que està amb un dolor i està molt preocupada per com va el país i per totes les coses que ella percep que ens fragmenten, i està molt amoïnada pel president Puigdemont. Té molta por de que l'empresonin, i cada vegada que jo li dic que n'he parlat o alguna cosa, em diu, digue-li que no vingui. Ma mare és una protectora, i com a mare, diguem-ne, protectora, també el vol protegir amb ell, no? I la veritat és que, mare, què vols que et digui? N'hem parlat moltes vegades. Veig el país fotut en aquests moments, i tant que el veig fotut. També t'he de dir, també t'ho he dit moltes vegades, que som molt resilients, que cada vegada que ens hem caigut ens hem tornat a aixecar, i també ho farem aquesta vegada.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré.
Pilar, acabo de llegir un llibre teu, Mariona, i m'ha agradat molt. És una bona lliçó de la nostra història i m'ha emocionat i tot. És el primer llibre que llegeixo teu, però no serà l'últim.
Oh, que maca.
La Teresa de l'Eixample.
Oh, Teresa de l'Eixample, que bonic. Doncs el següent, que Rosa de Cendres, la Setmana Tràgica. He fet una saga, són quatre novel·les d'una mateixa família. Després passo els anys 40 amb l'Espia dels Rits i l'última és amb la mort de Quico Sabater, als anys 60, a l'Ocell d'Aire i de Foc. Però em fa molta il·lusió, perquè a Mariona li tinc molta estima. És una història molt bonica del segle XIX.
Ara és la Mercè del Matret.
Jo li faria la pregunta, per què no s'ha presentat a presidenta de la Generalitat?
Ai, Déu meu! Primer la mare em mataria, diguem-ne, em diria que estàs boja. Segona, no, jo sóc molt forta en les meves opinions i les meves decisions, i això a vegades implica que hi hagi gent que t'estimi i gent que no t'estimi gens. Molt sovint, per ser president, diguem-ne, has de tenir espais més mitjans, no? gent més grisa. Jo sóc una persona que m'estimen o m'odien, i segurament m'he guanyat a pols perquè no m'he callat mai res del que penso, i he conquerit una cosa que per mi és molt important, és la llibertat. Tinc una gran llibertat de pensament, no m'importa res, no m'importa res en tema, en el sentit de si puc tenir problemes per les opinions que penso, si crec en elles les defenso, no? Però no, mai he somiat amb la presidència de la Generalitat, però sí que somio en veure una república, sí.
Això és Catalunya Ràdio, és la nit dels ignorants, tanquem la 37a temporada i ho fem amb una convidada de luxe.
Contra la ignorància, complicitat i coneixement.
Jo us segueixo les nits que no puc dormir, que escolto, i sempre és molt divertit perquè veus una audiència i un públic que participa, que realment que saben primer moltes coses, que tenen una immensa curiositat i, a més, que no es cansen mai, doncs, de fer preguntes i de poder, doncs, averiguar coses que desconeixen, no? Jo crec que és un programa que té una dosi d'aportació cultural magnífica i que us felicito tots, i que per molts anys, doncs, aquest programa mantingui aquesta solidesa que ha tingut durant només 37 anys, imagina't.
La nit dels ignorants 3.0 amb Xavier Solà.
Des del moment en què em vas acollir dins del ventre que em feia de llit, jo flotant a l'aigua i tu em cuidaves. Quan ja era fora em regalaves el pit sentint el teu batec, jo allà em relaxava i tu em cuidaves. Mare, t'estimo.
Mare, t'estimo molt. sona els Strombers en una glossa a la mare, que bé, mare, que estimo molt. Quants nets tenim, ja?
No, dos, el Jordi i el Joan. Ja veus que nosaltres som molt clàssics, diguem, Jordi i Joan, diuen. El petitó de 3 anys, ja ha fet 4, perdona, que s'ha comptat. 4, que sí. Ai, no em mati. El petitet ha fet 4 i el Jordi en té 9.
Doncs atenció, quins salut ara.
Hola, mama. Què dir? Has sigut una mare única. Jo crec que és l'única paraula que ho pot descriure. Has sigut divertida, comprensiva, has estat present en molts moments i has tingut una gran capacitat per fer descobrir passions als teus fills. I la pregunta que em toca com a mare dels teus nets és: què és el que més t'ha agradat de la maternitat?
Ai, punyeta, la Cira. És que tinc una família molt bonica i la Cira és una marassa. És tan marassa que ens cuida a tots. A mi em cuida. És a dir, i a l'àvia i a tots. És com una mena de mare protectora del món. És extraordinària. A part de molta sensibilitat artística. I porta els fills meravellosament. Jo, Cira, no et puc ensenyar res, perquè veient com fas de mare he après. La veritat és que ara l'experiència, home, crec que ho puc dir amb tota rotunditat, és l'experiència més forta de la vida. No, la més forta, no n'hi ha cap altra, et canvia completament. Els fills et canvien i en la meva experiència et canvien per millor, et complementen, t'ensenyen moltes coses que potser no havies passat per sobre i al final et donen un cabdal, una font d'emocions extraordinàries que només pots viure si ets mare o pare, vull dir, si tens aquest vincle, no? A més, jo he viscut 3 maternitats amb edats diverses, perquè la Cira la vaig tenir molt jove, amb 20 i poquet, que anava a la universitat i estava embastat, que el Blecua, quan no vaig poder anar a un examen, va anar ma mare, va dir: no, això m'estan mentint, perquè no està embastat, perquè jo vaig tenir un part d'aquells que no tenen aigua gairebé, i no, ningú sabia que estava embastat, però sí, la Cira va ser 8 mesona, va començar. Després vaig adoptar el Noé, que ja en tenia 30, i l'Ada va venir amb 40 i ja va venir amb en Robert, de manera que he tingut 3 moments de maternitat, no? Amb la Cira va ser la filla motxilla, la portava a tot arreu, la portava a Manis, la portava pel carrer, la portava a tot arreu, la portava, i ens vam divertir molt. Va ser, jo segurament devia cometre molts errors, era molt jove, però m'hi vaig entregar. I després ja, a poc, cada maternitat és diferent, però totes són extraordinàries.
I després el futur dels fills, com diu la Marta de Barcelona.
Li volia preguntar a la Pilar Rahola si li preocupa el futur dels joves aquí a Catalunya, encara que estiguin preparats, no acaben de trobar feina i és complicat, no? Com veu el futur, però bueno, també com veu el futur dels joves.
Mira, em sembla una pregunta molt ben adreçada, perquè jo estic aterrida. L'altre dia em deien una cosa, em donaven una dada, un economista, que a mi em semblava molt, molt preocupant. Estem perdent talent. La nostra gent jove, amb més talent i amb més capacitats, s'està anant, i estem important mà d'obra molt barata. És a dir, aquest flux, que vinguin persones de fora a ajudar-nos en feines difícils o que no vol fer ningú, òbviament forma part de l'economia i de la democràcia, no és que hi estigui en contra. El problema és que quan el flux només ve per aquesta banda, però estem perdent talent i estem perdent gent que ha de dirigir també socialment el país a tots els nivells, la situació és preocupant. Anem a un món molt difícil. No, em sap greu, Marta, que a aquestes hores no puc res ser optimista, però en aquest tema és difícil ser-ho. Jo estic amoïnada. Tenim una generació molt ben preparada i amb molt poques oportunitats, i els millors és que se'n van.
Anem a un món molt difícil, un titular, i ara és el Víctor de Sabadell.
Doncs sí, si no milita en cap partit polític.
Si milites en algun...
No. L'única vegada a la vida que vaig militar... Jo no he volgut militar mai. Potser perquè tinc aquest punt de rebel·lia, aquest punt de... Sí, entenc que els partits són instruments per defensar idees, i he establert personalment complicitats amb líders o amb partits cada vegada que he cregut que defensaven les meves idees o s'hi apropaven. Però l'única vegada que vaig militar, i va ser perquè l'Àngel Colom m'ho va demanar, va ser quan vaig estar de diputada d'Esquerra, que jo era independent, no m'havia fet del partit. I en un moment determinat, que va començar a haver les bronques típiques que hi havia dins d'Esquerra, que és eternes, diguem-ne, que sempre hi ha fraccions, etcètera, L'Àngel em va demanar, sisplau, que m'hi fes militant i m'hi vaig fer, però va ser una cosa molt puntual que va durar el que va durar. I no m'he fet militant mai més, no, no estic en cap partit. Òbviament tinc complicitats i tinc estimes, però això no vol dir que quan fan una cosa que no m'agrada també ho dic, eh?
Ara la disciplina de partit amb la Marian de Viladecans.
Jo no podria estar mai en un partit polític perquè el que me sembla que tinguis d'acatar la disciplina d'un partit, per què? Perquè un senyor que està dalt, que a vegades és pitjor que el que està més avall, digui una cosa i tothom li tingui de dir amén Jesús, doncs a veure què opina.
Li podem demanar què tal ha portat ella la disciplina de partit, no?
Sí, sí, sembla que no sé si l'ha portat tampoc massa bé, però a veure què opina.
Té tota la raó, perquè jo a mi em sembla terrorífic. Els partits, que tal com estan plantejats al nostre país, tenen una disciplina fèrria, que és allò famós de qui en se mueve no sale en la foto, no? Però que tot això funciona també pels catalans. A mi m'agrada molt la política anglosaxona, on cada diputat es guanya el seu propi terreny, té una opinió molt lliure, es barallen amb els líders, no? És a dir, que en aquest sentit hi ha una personalització molt més alta de cada diputat o de cada senador o de cada militant. En canvi, aquí estem en una mentalitat una mica de molt vella escola. I a mi no m'agrada, jo no la vaig portar gens bé, de fet vam acabar com el Rosari de l'Aurora, Esquerra Republicana, si ho recorden bé, i sortosament no hi he tornat a militar perquè em sembla horrorosa, horrorosa. He de dir que vaig passar per la política sense defensar mai res que no cregués. I quan alguna vegada hi havia alguna cosa que calia defensar i jo no la veia clara, m'hi negava.
Ara la Maria Rosa de les Corts amb les ambaixades.
El govern català destina molts diners a obrir ambaixades a països estrangers. No seria millor que aquests diners s'invertissin en la sanitat pública, que hi ha mancança de metges, infermeres i llistes d'espera que s'allarguen moltíssim?
Jo crec que no és possible comparar les dues coses. Deixem que li desmenteixi una cosa. No hi ha molts diners per ambaixades. I el que se'n diu ambaixades, que s'ha dit molt, diguem, especialment en la guerra política i en la guerra retòrica que hi ha hagut quan el procés d'independència, no són certes. En realitat estem parlant fonamentalment de consolats econòmics, on que el que intenten és aconseguir diners per portar al país. És a dir, no, el concepte ambaixada, com el podíem entendre, en un estat no el tenim, desgraciadament, perquè jo penso que defensarien bé els interessos. Ara bé, òbviament que hauria d'haver més diners per la sanitat pública, però per què els hem de treure d'aquests centres comercials que tenim pel món? Perquè no els traiem del greuge econòmic que patim, de la disbauxa financera que patim, dels diners que se'n van de Catalunya i no tornen, i que no sabem què es fan amb ells? És a dir, òbviament que hauríem de tenir uns recursos financers molt més grans dels que tenim, però és que tenim una situació financera terrible per culpa de l'Estat. I això no té res a veure, això ho hauríem de defensar tots, encara que no volguéssim la independència. De fet, ho defensa Foment del Treball, és a dir, Foment de la Vanguardia, entén-me, és a dir, el que t'estic dient, és a dir, tots els catalans, votin el que votin, haurien d'estar defensant un sistema de finançament que no ens castigui tant com el que patim ara, que aquest sí que repercuteix clarament en la sanitat.
El Manel, qui serà president, Salvador Illa o Carles Puigdemont?
Bona pregunta! Estem en el moment de l'oracle? Perquè això... Jo crec... A veure, si hagués de fer aquesta resposta una mica adequadament, l'hauria d'anar variant en funció de cada dia, perquè cada dia canvia. A dia d'avui, jo crec que ella no té la presidència. No la té. I Puigdemont tampoc. O sigui, a dia d'avui, crec, sincerament, que tots els símptomes ens porten, per motius diversos, que suposo que ara analitzar-lo seria una mica llarg, ens porten cap a segona banda electoral, segona volta electoral. Tot i així t'he de dir que si això no passés, tal com està la situació de l'Esquerra Republicana, i és que l'Illa no el veig de les maneres, abans veig el Puigdemont que l'Illa, eh? Ara bé, si hagués de, en aquests moments, a dia d'avui, si no pas canvien moltes les coses, jo apostaria per segona volta.
De president a president.
Hola, Pilar, bona nit.
Oh.
Jo sobretot vull subratllar que, tot i que avui es tanca aquesta temporada, la 37a, si no estic mal informat, Déu-n'hi-do, tu ets una dona que, en lloc de tancar coses, el que estàs acostumada és a obrir-ne. Més que tancar portes, n'obres de portes. Has obert i obres portes excel·lents en el periodisme d'aquest país, i concretament a través dels teus articles. Has obert i obres portes també excel·lents al servei de la literatura amb tots els teus llibres, algun que, per cert, em sona especialment proper en aquestes experiències compartides teves i meves d'altres moments. I també, per què no dir-ho i subratllar-ho molt especialment, has obert i obres portes a l'esperança, a la confiança en nosaltres mateixos, a l'autoestima i, de manera especialíssima, al somni de la llibertat del nostre país, en el qual t'has compromès a fons en aquests darrers anys i, de fet, durant tota la teva vida. En aquest sentit, recordo doncs, una frase molt bonica de la Eleanor Roosevelt, que deia que el futur pertany a aquells que creuen en la bellesa dels seus somnis. I tu, concretament, hi has cregut en aquesta bellesa i no només l'has contemplada, sinó que hi has actuat a fons amb el teu caràcter i amb la teva empenta. I com que, a més, em permeten fer una pregunta final, i aquest any recordo amb nostàlgia doncs, altres trobades d'estiu en la qual tu ens feies en alguns amics un tast del que estaves escrivint, centrem-ho en lloc d'en la política i en el país, centrem-ho en la literatura, i m'agradaria que ens fessis, encara que sigui a través dels micròfons, algun tast també del que estàs escrivint en aquest moment. Un petó ben gran i molts records a casa.
Oh, jo li tinc una estima a l'Artur Mas extraordinària. A mi em sembla un gegant com a polític. Em costa entendre que no estigui en la política activa en aquests moments. Bueno, la política s'hi estarà sempre perquè ell és ànima política. És un patriota, és un home que hagués pogut tenir una vida política molt plàcida. I per implicar-se directament en la llibertat del nostre país i trencar amb els vincles que tenia amb l'Estat i canviar, fins i tot jo recordo com fèiem el llibre, com vam estar escrivint el llibre, que ell em deia, jo sempre havia cregut que l'Estat era reformable, fins que vaig adonar-me que no, i vaig decidir que havia de fer un salt. És un patriota, i a més és un home d'una formació extraordinària, tan ètica com intel·lectual, com política, que a mi em sembla que hauria de tenir un gran paper en el moment actual, i em costa no entendre per què no el té. Això podria ser crítica amb altres amics que tinc. Dit això, no puc, perquè mira, Artur, tinc unes ganes que em moro d'explicar-te el Cornelius, perquè he estat disfrutant tant amb aquest personatge nascut a Famagusta just quan una mica abans de que es perd, diguem-ne, Sant Joan d'Acre i en la darrera croada, i com allà comença a va creixent i és un personatge i acaba sent un Almogàver, de fet acaba acompanyant Roger de Flor en el dia de la seva mort, i després li passen moltes altres coses, i com acompanya Ramon Llull en una trobada amb el papa i on es troba amb el Dant, és a dir, com ho he passat extraordinari, però tot això que t'estic explicant no puc explicar-ho, per tant ja estic parlant més del conte, i del que estic escrivint ara no, deixa'm, que ara està molt en floreta i preferiria que no, ja t'ho explicaré quan ens veiem.
No trobes que entraria molt bé un mambo aquí?
Ai sí! Oh. Uno, dos, tres, mambo! Mambo!
Imaginem-nos que som a Cuba.
Una cosa que potser no és tan coneguda, que amb la Pilar ja l'he comentat diverses vegades, que és la manera que ens vam conèixer la Pilar Rahola i jo, que és que va ser a Cuba, a l'Havana, a la Bodeguita del Medio. Jo anava de viatge, era l'estiu de 1992, estiu important, l'estiu del 92. Jo anava de viatge amb un amic meu periodista de Vic, amb el Miquel R. En aquell moment tots dos treballàvem al 9-9. La Pilar era una persona molt coneguda, escrivia a l'Avui, treballava a Cultura, a TV3. Nosaltres li teníem respecte i admiració i ens vam acostar a saludar-la. No sé, no crec que hi hagi document gràfic d'això, perquè en aquell moment, tot i que portàvem una càmera, evidentment, pel viatge no tenies aquest costum de dir, ai, fem-nos una foto, no? Però sí que la vam anar a saludar, i aquest és un record. I mira, aprofitant, et pregunto una cosa que crec que quan ho hem recordat no t'ho he preguntat, és a dir, què feies a Cuba si hi havia els Jocs Olímpics a Barcelona en aquell moment? Un petó, Pilar, i res, Xavier, felicitats, i que tinguis un estiu i unes vacances ben merescudes.
Li torno la pregunta, clar, què feia l'Albert Om a Cuba si hi havia els Jocs Olímpics? ens vam conèixer a la Bodeguita del Medio, o sigui, a més, jo anava, era un viatge que teníem programat amb família, amb el meu primer marit i amb la Cira, que va venir, i era una època complicada, la meva matrimoni i tal, i llavors aquell era un viatge que que estava molt planificat i per això no ens vam quedar a Barcelona. Hauria d'explicar masses interioritats del per què estàvem a Cuba, però hi érem, sí. I em va fer molta il·lusió que trobar allà l'Albert Om, perquè a més era la bodeguita, era la bodeguita. Ara, Albert, punyeter, ara m'has d'explicar tu, què feies a Cuba?
Pilar Rahola es troba a faltar, i ens ho han dit, com a periodista, com a analista, tertuliana de TV3, de Catalunya Ràdio, de RAC1, 8TV, Tele5, Onda Cero, articulista a La Vanguardia, El País, El Periódico, El Nacional, exdirectora de Pòrtica, escriptora, i la Farners de Santa Coloma.
Estic molt amb ella. Totes les tertúlies que feia per la televisió no me'n perdia ni una. I per què els han tancat? I després hi havia també, hasta Tele3, també havien sortit. L'han vacat a TV3.
Era la Farners i la Maria Rosa de les Corts.
Sí, m'han vetat. Sí, 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 sí. I de fet, ara que hi ha aquesta juerga amb el Sabrià i tots aquests embolics i tal, puc dir obertament que va ser fonamentalment Esquerra Republicana qui va decidir tallar alguns caps. Suposo que no només ells, però érem caps incòmodes i, per tant, sí, sí, va haver una voluntat de que no hi fóssim. I, de fet, em sembla que només m'heu vist una vegada amb el Ricard Ostrell en tots aquests anys, Vull dir que... Però això va ser volgut, perquè conec les interioritats, conec les pressions, conec les persones... Tampoc em vull fer gaire... A veure, quan un juga políticament o juga públicament amb opinions fortes, com és el meu cas, trepitja ulls de poll. I, per tant, hi ha gent que, si té poder, doncs se n'aprofita. I jo, en aquest sentit, no ho he entès mai, perquè jo crec que és bo la pluralitat i que seria bo que la Televisió Nacional de Catalunya, no per mi, no cal que ser-hi, però qualsevol altre tingués un debat nacional més important del que té. S'ha despolititzat molt, s'ha frivolitzat molt, és la meva mirada, Però, bueno, és el que han volgut els que governen, no?
Llegir aquests dies una presentació que et dedicaven i deien periodista, escriptor, analista i polemista, que fa patir.
Que jo també m'agrada molt la Pilar Rahola i sempre l'he seguida. I quan feia el dels dissabtes amb la Cristina, el que em feia patir, perquè ella li agrada molt parlar, i pam, 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 i talla, que els altres enfadaven. La Cristina, Pilar, jo també aquí a casa, Pilar, deixa dir, que em feia patir, però a mi m'agrada molt. I jo tinc una amiga que també diu, dues n'hi haurien d'haver de Pilar, que tot diria més bé.
Té tota la raó. No sé si servirà, però ma mare deia el mateix. Deixa parlar! És que jo, quan tinc una opinió molt, molt feta, li poso molta força. Fa un moment l'Artur Mas parlava de que sempre he intentat pujar l'ànim, perquè sóc una optimista de mena. Jo em sobreïix la vida, em sobrecarrega, tinc vida per tot arreu. I aleshores, quan una cosa la veig molt clara, tinc molta força i certament a vegades aclaparo.
Aquesta capacitat d'envair la destaca la Maria Rosa.
Primer, una abraçada forta per la Rahola, que se la troba a faltar. A vegades era una mica invasiva, sí. Però bé, ja està bé. El que voldria preguntar-li és una cosa que penso, perquè la seva marxa de la Vanguardia i després de RAC1, si va ser una cosa voluntària o no? Jo crec que no.
No, això ja en el seu moment ja ho vaig explicar, i va haver unes pressions directament de la... Deixa'm dir-ho així, quedarà una mica excessiu, però de la Casa Real. Jo vaig estar patint, bueno, la meva columna va estar patint molt i molt de temps, les pressions de la Santa Maria en el seu moment. Pensa que eren les èpoques més difícils, estem parlant del 17, el 18, el 19, en fi. I en un moment determinat, doncs, va haver moltes pressions de la pròpia Casa Real, i és una cosa que conec, i a més em van cridar a despatx, i va haver un primer intent de que jo baixés el to, no vaig voler, li vaig una vegada a l'editor, vas fitxar la Pilar Rahola, no pots ara demanar-li a la Pilar Rahola que no faci de Pilar Rahola. Però de tota manera t'he de dir que jo entenc aquestes coses, és a dir, a mi no m'agrada que un cap d'estat o un polític pugui censurar un periodista, que òbviament em sembla una barbaritat, però també he de dir que un editor que posa els diners de la seva butxaca en un diari també té el dret a tenir a qui vulgui, I per tant jo vaig estar 14 anys a La Vanguardia i vaig estar molt orgullosa d'escriure a la columna que havia estat del Baltasar Porcel. Per mi va ser un honor, un home que admirava i estimava, substituir-lo. Vaig intentar estar a l'alçada. He de dir que en aquests 14 anys no m'he penedit de cap article. Sempre he pogut ser jo mateixa. És una cosa que jo agraeixo a l'editor, agraeixo als Godó, que durant molts anys em van aguantar malgrat el que penso. I vaig poder explicar-me malgrat el que penso. I en un moment determinat, el que jo pensava donava moltes bufetades amb la línia editorial i a sobre posava molt nerviosos o poderosos a Madrid. Per tant, que entenc el que va passar. I he de dir que no hi tinc cap rancúnia, eh? No, jo només tinc la satisfacció d'haver estat 14 anys a La Vanguardia dient el que em rotava. I entenc perfectament que el que jo deia va un moment que va posar... va preocupar molt, diguem-ne, la casa. Ho entenc.
Canviem ara amb el Jordi en ruta.
Una pregunta per la Pilar, així carinyosament. Mm. Quan estava més d'actualitat, aviam si li agradava o li molestava quan limitaven, per exemple, el Polònia.
Amb el Cesc Casanovas, que és qui m'imitava, ens vam fer fotos molt divertides i li tinc molta estima, però m'emprenyava molt que fos tan pelut, perquè clar, primer li posaven uns pits que arribaven a Montserrat, eren uns pits, home, jo tinc uns pits prominents, però no eren aquells, eren una cosa, després és un homenot enorme, llavors entre que era un gran homenot que li posaven aquells pits monumentals i que tenia tota aquella palambrera, jo deia, home, però quina imatge doneu de mi, home, jo ja sé que sóc potent, però potser em va baixar una mica el to, però no, em va passar el primer dia de tot, que comença el Polònia, que m'havien avisat, mira, a partir de demà t'imitem, vaig estar al sofà i jo anava dient, jo no sóc així, jo no, i veia tota la meva família rient i tots dient, sí, ets així, i que al final ho vaig assumir, no em va enfadar mai, no.
Hola, com esteu? La nit dels ignorants. Estic molt contenta de poder saludar la Pilar aquí en directe al vostre programa. Home, ja n'hi ha un tip. Espero, Pilar, que tu hagis disfrutat tant com jo cada cop que he sortit a la palestra a imitar-te. Home, això només ho podia fer una dona com jo. I aprofitant que estic aquí, volia fer una pregunta. Ignorants, algú em pot dir a veure si sap on es compra la Pilar aquestes bluses de leopardo? On ho fas, xata? A Cadaqués o a Barcelona? Home, ja m'ho diràs. Un petonarro, amics.
Gràcies, Cesc.
Ostres, quina il·lusió, el Cesc, que maco. És que ho fa molt bé, és molt bo. Molt bo. Imitat, no només a mi, qualsevol que...
I tots els de Polònia.
I tot el Polònia, en saben molt, en saben molt, la veritat.
Nivell.
Sí. Però el Cesc va arribar un moment... No és broma, eh? En què alguna vegada, anant pel carrer, sobretot Quitxalla, em deien, mira, la Pilar, i jo els havia de dir que no era la del Polònia, perquè es pensava que estaven veient la Pilar del Polònia. I no sóc la del Polònia, sóc la real. I ja em miraven com dient, això ja no és tan interessant, eh? Les bruses, doncs, sí, a Barcelona, sí. Cada que tenen més bon gust, em sembla.
I ara una que no hi podia faltar.
Té amistat amb el Josep Cunit, el periodista. Es parlen, comenten algun dia, dia a dia, el que passa. Voldria saber si encara se troben o encara es veuen sovint, eh?
Sí, comentar el dia a dia fa molt de temps que no, i veure'ns escadusserament perquè tenim vides una mica diferents, però sí que ens tenim molta estima, i jo sempre que... Mira, ara hi ha hagut l'aniversari de la mare, als 90 anys, i va ser, Josep Cuny va ser una de les persones que la va felicitar amb un vídeo molt bonic i tal. Ens tenim estima, i sempre que tinc un problema, el Cuny és una mica com la mare, el truco. Però ara ja fa temps que una estada tranquil·la, xerrant i una mica arreglant el món, fa temps que no l'hem feta.
Recte final amb Pilar Rahola, i ara queda el moment més dur, que serà el d'Israel i Palestina.
Més intensos, més divertits, més rigorosos, més propers. A Catalunya Ràdio cada dia volem ser millors, perquè cada dia volem ser més. Aquesta temporada
som la ràdio que més creix.
639.000 oients diaris.
Són dades de l'últim Estudi General de Mitjans.
Catalunya Ràdio és líder en informatius i audiències digitals. La més escoltada en consum a la carta i la que té l'audiència més jove de les emissores generalistes. El matí de Catalunya Ràdio segueix creixent i també destaca el lideratge de la nit dels ignorants. Un restaurant caníbal a Berlín d'Ast Vertical, sense fronteres, ciutat maragda i solidaris.
Sempre amb l'ADN de la ràdio pública.
Catalunya Ràdio, cada dia més, cada dia millor.
A les 10 de la nit s'encén un llum a la redacció de Catalunya Ràdio per veure les notícies del dia i més enllà. Amb Manel Elias.
Us convidem a mirar els esdeveniments de l'actualitat de manera reposada i reflexiva.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres a les 10. Catalunya Nit. Amb Manel Elias. L'evolució de les notícies del dia a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Últims minuts amb el tema més delicat. Una de les causes que defensa més aferrissadament la Pilar i que li ha comportat el Premi Defensor Global del Moviment contra l'Antisemitisme en els Estats Units i que també ha generat preguntes com aquestes.
Mira, la meva pregunta és de que no puc entendre com estàs a favor d'Israel. És que voldria que ho expliquessis per poder-ho entendre. Jo no puc estar a favor i no entenc com tu sí. Si ho pots explicar-ho, sisplau, moltes gràcies.
Doncs voldria saber si encara té el pensa igual amb el tema judeo-palestí.
La Teresa i la Mercè.
Els agraeixo la pregunta perquè és molt difícil poder-se explicar. El que passa és que no tindrem temps perquè el tema és enormement complex. Només els diria dues coses que em semblen importants. La primera és que perquè elles dues tinguin opinió sobre Israel i Palestina vol dir que parlem només d'aquest conflicte i no de cap altre. Al Iemen han mort 400.000 persones en una guerra terrible que fa 10 anys que dura i a ningú li interessa. Per què, en canvi, sí aquesta? Perquè aquí hi ha una propaganda molt important en favor d'uns i en contra dels altres. Jo no estic en contra, evidentment estic a favor d'un estat palestí, però he estat sempre, això, perquè les coses a vegades es donen per fetes i no m'agrada Netanyahu, no m'ha agradat mai. I si fos israeliana és l'última persona a la que votaria. No m'agraden les guerres i no m'agrada la situació que està passant i em fa patir molt. Ara bé, el que tampoc estic a favor és de la manipulació tan brutal que es fa de la informació. Israel és un país que té 9 milions de persones, petitíssim, es recorren 2 hores, com a mínim des de la Jordània al Mediterrani, i en aquest petit país té 5 focus de conflicte. Ahir van caure 300 míssils de Hezbollah del Líban al nord d'Israel. Té 250.000 persones que no poden viure a les seves cases, desplaçades en hotels, en el nord i en el sud. Té Iran, que ataca permanentment a través dels seus proxis, dels seus intermediaris. Té la Guàrdia Revolucionària Iraquiana. Té el Hezbollah, té Hamas i la Jihad Islamia i té els Houthis del Iemen. Un país de no res. I aquest país de no res ha patit un pogrom terrorífic de més de 1.300 morts i té més de 130 persones segrestades en túnels, els quals no deixen anar, i estem parlant de gent gran, estem parlant d'un nadó que van segrestar en 6 mesos, ha complert allà un any, etc, etc. Tot això tan terrible no surt a les notícies. Només surt que són molt dolents i maten palestins. Els palestins, òbviament, moren. També moren. També, perquè vull recordar que portem més de 400 joves membres, soldats de l'exèrcit israelià, però els soldats de l'exèrcit israelià són els joves d'allà, No són professionals. Que moren també cada dia. Ahir va morir un nano de 19 anys. També moren, El que no em crec és, primera, la propaganda que es fa. Ahir la CNN va acomiadar un altre periodista, dels molts que hi ha, que estava vinculat a Hamas i que donava informació des d'allà. S'ha manipulat, s'ha mentit. I per cert, precisament la informació que es dona des de TV3 no és precisament la més equilibrada, i ho dic públicament perquè també ho he escrit públicament. Per tant, l'única cosa que us vull dir, perquè no tinc el temps per explicar-vos-ho, és que aquest és un tema molt més complex que la simple propaganda que es fa a la premsa, que és enormement delicat, que hi ha molt dolor a les dues bandes, i que la banda israeliana pot tenir culpes, però no té la culpa. La culpa la té quan 3.000 persones entren a les teves cases i et maten a 1.300 persones de la manera més brutal, a part de violacions massives i de barbaritats. El gran problema de Palestina es diu Hamas, es diu Iran, es diu Jihad Islamia, que els segresta el futur, els segresta la vida. Israel no té cap interès en Gaza. De fet, la va oferir a Egipte després de la guerra del Yom Kippur. No hi havia cap interès. Per què Gaza s'ha convertit en una zona permanent de tensió? Perquè permanentment hi entra en armament. Acabo amb aquesta frase, només perquè la pensem. De les moltes coses que vostès no deuen sentir als diaris, però que jo sé que les puc dir. A Gaza han arribat milions de milions d'euros. Per què s'han dedicat tots a l'armament? Perquè hi ha gana a Gaza. Li asseguro que hem rebut més diners a Gaza que es va rebre el Plan Marshall d'Europa després de la Segona Guerra Mundial. Tothom ha rebut milers de milions. Per què no s'han fet servir per la gent? Perquè se'ls segresta per la guerra.
Pilar Rahola ens ha fet costat en aquest final de temporada, una hora amb nosaltres, un últim minut, no sé si el vols adreçar als oients.
Em sap greu haver acabat amb aquest tema agre, sí. perquè ho és molt. Només, en tot cas, dir que m'ho he passat molt bé, que hi venia molt cansada i continuo molt cansada, però amb un altre ànim. M'ha fet molta il·lusió tota la gent que ha trucat i les preguntes molt pertinents, i felicitar-te, Xavier, perquè un programa com aquest, que porta tants anys i emociona tanta gent, i que gent a aquestes hores, pendent del que estàs dient i podem preguntar i podem saber, és una empatia amb la ciutadania extraordinària. M'ho he passat molt bé. Per tant, oblidem-nos de l'última part, que era com més agra. Pensem en les coses boniques que hem dit.
Pilar Rahola, bon estiu i moltíssimes gràcies.
Gràcies.